tarda, Sant Cugat ha perdut entre 800 i 900 arbres en l'últim any. La sequera ha impactat de ple en els arbres després que l'Ajuntament s'hagi vist obligat a aplicar una política de subsistència. Segons ha explicat el cap de la secció de manteniment urbà de l'Ajuntament, Gerard Riba, a Cugat Mèdia, només s'estan regant aquells arbres que s'han plantat en els darrers 3 o 4 anys. Una tria que es deu principalment al fet que els arbres de grans dimensions, amb una arrel molt profunda, requereixen una quantitat d'aigua tan gran que, segons Riba, és inviable i no és aconsellable. En aquesta línia posa de manifest que amb la mateixa quantitat es poden salvar 3 o 4 arbres més joves. Tot i que la ciutat té al voltant de 55.000 arbres, el tècnic reconeix que es tracta d'un cop bastant important. Tema central de la nostra portada que ampliem perquè amb l'objectiu de fer front a la sequera, el decret vigent no permet, els expliquem, el rec dels parcs i l'arbrat viari, limitant-ho només als arbres de subsistència. Un rec que, tot i això, es fa mitjançant cubes, aigua de purgues, l'aigua provinent del pou situat al parc del parc del costat del parc de Ramon Barnils, volíem dir, i l'aigua de purgues. L'aigua de purga és aquella que surt de la xarxa d'aigua potable, però que no és aigua consumible. Això es deu a les característiques físiques de la xarxa que causa que quedi aigua estancada. Així, aquesta aigua, que està tot un període sense moure's, perd les qualitats de potabilitat. Segons Riba, en condicions normals acabava llançant-se a la riera, però en aquest cas la fan servir per fer el rec de subsistència d'aquests arbres. Aquesta aigua també es fa servir, a més, per la neteja de carrers, un consum que també s'ha reduït, ja que, tal com explica el cap de la secció de manteniment urbà, només es fa servir en aquells casos que realment les condicions sanitàries estan en risc.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Aquest és el tema principal de la nostra portada, però ens fixem també en altres notícies del nostre interès. Un grup de persones ha ocupat aquest dimecres 1 de maig al matí l'antic local social dels Castellers de Sant Cugat, que encara l'usen com a espai de magatzem i és propietat de l'Ajuntament, per obrir un nou casal de joves ubicat a la Rambla de Can Móra. Sota el nom de La Causa, aquesta iniciativa es presenta com un espai autogestionat, anticapitalista, feminista, assembleari i antifeixista. L'objectiu és que La Causa sigui un niu per a totes les entitats per la manca d'espais que asseguren, ja tant per als joves com per a les associacions. I posen d'exemple l'anunci del tancament del centre d'Art Maristany, que comportarà una redistribució de les activitats. Escoltem una de les membres de La Causa que no ha volgut identificar-se.
El que esperem és tenir un espai que les joves puguem fer servir, també entitats i col·lectius que puguin sentir-s'hi partíceps. A nosaltres això és el que ens encantaria. I el que reivindiquem és això, que de tants espais i locals buits que té l'Ajuntament, a més els que té amb entitats, el que fa és posar-se la vida impossible, fer-los uns fora, com amb altres exemples que tenim molt recentment, com el Centre Maristany, per exemple.
L'acte d'ocupació i reivindicació no és casualitat que l'hagin fet un 1 de maig, ja ha dit la membre de La Causa, que ha destacat que reivindiquen aquests espais propis de les classes populars coincidint amb el Dia Internacional dels Treballadors. Doncs bé, resposta dels gausacs a aquesta ocupació. Els castellers demanen als ocupants del magatzem de la Colla, la seva antiga seu social, que es replantegin l'ocupació que han fet, com dèiem, aquest dimecres 1 de maig per obrir el que anomenen un nou casal de joves sota el nom de La Causa. L'espai de la Rambla de Can Móra, propietat de l'Ajuntament, es fa servir per emmagatzemar 28 anys d'història, diuen els gausacs, però també documentació oficial, arxius històrics i records valuosos de la Colla, que explica tot això en un comunicat. En l'escrit, els gausacs apunten que aquest espai i va sorgir com a resposta a la necessitat d'un local social quan l'entitat no va poder renovar el contracte del local del carrer de Santa Maria. Va ser un espai d'ús social no només per a membres de l'entitat, sinó també per a altres entitats del poble, que feien des de rodes de premsa de la Comissió de Carnaval fins a cursos de cremadors de diables, passant per innumerables actes, diuen, oberts al públic i activitats internes també dels castellers. L'activitat social, però, es va veure aturada en el moment en què, expliquen els castellers, l'Ajuntament els va notificar la impossibilitat de de fer-hi activitat social, principalment a causa de la manca de sortida d'emergència i també la impossibilitat d'accés de més de 3 persones simultàniament. Una altra causa també és la insalubritat per filtracions, aigües fecals i les constants, diuen, inundacions produïdes per estar per sota del nivell de la riera. És per això i davant de tota aquesta situació que el local va passar a utilitzar-se només com a magatzem de l'entitat, recorden des dels gausacs. Els castellers asseguren entendre les reivindicacions de la causa. Algunes fins i tot diuen que poden dir que són compartides, però afegeixen també que aquesta ocupació no s'ha fet en un espai en desús de l'Ajuntament, com creuen ells, sinó que s'ha fet a un espai en ús dels castellers de Sant Cugat, una entitat, diuen, del poble amb més de 28 anys de història. Els gausacs expliquen també, d'altra banda, que la cessió d'aquest espai es va donar per part de l'Ajuntament en un conveni signat al febrer de 2013 i en vigència fins al desembre de 2022. Des d'aleshores, per tant, els castellers asseguren que s'ha negociat continuant-lo utilitzant com a espai de magatzem, ja que amb la vista de l'obertura de la nova seu social oberta ara al poble, van explicar les dificultats de continuar emmagatzemant en l'espai que és ara la seu social, perquè és més petit i està ubicat al carrer Sant Bonaventura. Per tant, van explicar a l'Ajuntament la necessitat de mantenir el local de Can Quiteri ara ocupat. Segons l'entitat, actualment queda pendent, això sí, firmar una pròrroga del conveni amb l'Ajuntament, i és per aquest motiu que, diuen, no s'ha notificat en cap moment, però a Castellers, la necessitat d'abandonar l'espai per part de l'Ajuntament. Tot plegat. La Junta Directiva, per tot plegat, la Junta Directiva dels Gausacs consideren que és inexplicable el trasbals que ha suposat aquesta notícia de l'ocupació a la colla i demanen que els ocupants es replantegin l'ocupació de l'espai dels castellers de Sant Cugat per poder-ne continuar fent ús als castellers que els és permès fins a la firma, com diuen, d'una nova pròrroga del conveni. Doncs, d'altra banda, la resposta també de l'Ajuntament, que és la propietària d'aquest local que utilitza els castellers com a magatzem i que ha estat ocupat ara per un grup de joves. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha reunit aquest dimecres amb les persones que han ocupat l'antic local social dels castellers de Sant Cugat, que ara fan servir de magatzem, i en un comunicat l'Ajuntament explica que els va recordar als joves de la causa que no és un local en desús i que, tot i entendre les peticions ocupar per la força, consideren un espai públic no és la manera de fer les coses. Vallès també assegura que estan buscant un espai alternatiu per guardar també el material dels gausacs i que un cop el trobin, el local de la Rambla de Can Móra s'adaptarà per donar-li una funció solidària de ciutat. En aquest comunicat, l'alcalde posa èmfasi en el fet que aquest local no estava buit, tal com recorden també els gausacs, com dèiem en un altre comunicat, i per això els ha ofert una via de diàleg als ocupants sempre que prèviament abandonin el local ocupat, però malauradament, diu l'alcalde, no l'han acceptat i diuen que havien fet una ocupació política. Vallès va reunir-se amb els joves de la causa acompanyat de la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire, del cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat, Manel Rodríguez, i del sotsinspector de la policia local, Seguretat Ciutadana i Via Pública, Àngel Pastor. Veurem, doncs, els propers dies com evoluciona aquesta ocupació, com dèiem, d'aquest local de l'Ajuntament que utilitza els castellers de Sant Cugat com a magatzem. D'altra banda, avui hem conegut que un cotxe ha atropellat a una família que creuava un pas de vianants del carrer Josep Carner quan es dirigien cap a l'escola Gerbert d'Urlac, poc abans de les 9 del matí. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills de segon de primària, tot i que els més afectats són la mare i el nen, ja que la nena està bé i ha pogut anar, de fet, a l'escola. Segons ha explicat la policia local a Cugat Mèdia, els dos atropellats han estat traslladats a l'hospital en ambulància. Segons el SEM, els dos es troben en estat menys greu i des de l'AFI de l'escola expliquen que el cotxe ha passat per sobre la cama del nen. La presidenta de l'Associació de Famílies, Esther Nieto, parla del punt on s'ha produït l'atropellament.
És una cantonada molt dolenta perquè per un costat els cotxes pugen, els altres baixen i poden girar cap als dos costats. I solen anar bastant ràpid.
La policia local està buscant el conductor del vehicle que ha fugit del lloc dels fets. Atenció amb aquesta dada. Els santcugatencs que treballen a Barcelona fan un desplaçament en cotxe diari de 35 quilòmetres de mitjana, una distància que es tradueix en una hora i 40 minuts diaris de mitjana. Al cap de setmana són una mica, al cap de tota la setmana, són una mica més de 8 hores dedicades al desplaçament, el que suposa més d'una jornada laboral sencera. Són dades d'un estudi elaborat pel portal MiCVideal, una empresa dedicada a l'elaboració de currículums i orientació laboral. L'estudi mostra la mitjana de quilòmetres i de temps que una persona que viu als afores de Barcelona inverteix diàriament per arribar també en cotxe al seu lloc de treball a Barcelona. Repassem en altres informacions en format més breu. L'empresa suïssa Roche, amb seu a Sant Cugat, avança el seu desenvolupament del fàrmac Ocrevus, la vacuna contra l'esclerosi múltiple. I és que cada cop està més a prop que la injecció sigui aprovada gràcies a la valoració positiva del Comitè de Medicaments d'Ús Humà de la Unió Europea. Si finalment s'aprova, Ocrevus es convertiria en la primera vacuna de la Unió Europea de 10 minuts i dues dosis a l'any contra l'esclerosi. El BBVA ofereix una acció de nova emissió del banc per 4,83 euros des del Banc Sabadell si tira endavant la fusió entre les dues entitats, el que suposaria una prima del 30% respecte al valor del tancament del 29 d'abril. Així consta en la carta que el BBVA ha enviat al Sabadell i que l'entitat basca ha fet pública aquest dimecres 1 de maig defensant que la proposta és molt atractiva per als accionistes. El BBVA també ofereix al Banc Català 3 seients al seu Consell d'Administració, un d'ells amb la vicepresidència, i proposa tenir a més una doble seu corporativa mantenint la seu d'aquí Sant Cugat. I el compromís, diuen, total amb Catalunya. El banc diu que mantindria la marca Sabadell amb la del BBVA a les zones on pugui tenir un interès comercial rellevant. I precisament sobre aquesta qüestió també avui hem conegut més novetats, i és que el valor de les accions del Banc Sabadell continua pujant a la borsa després d'aquest dimarts al migdia es conegués, com dèiem, la intenció del BBVA d'iniciar negociacions per la fusió de les dues entitats i ha arribat a registrar increments superiors al 7% fins que gairebé els 2 euros per acció, tot i que aquest dijous al mateix ja s'ha moderat fins al 6,3%. Per contra, les accions del BBVA han començat a la jornada els parquets en vermell i quan cauen més d'un 2% fins a perdre els 10 euros per acció. L'entitat basca va donar, com dèiem, més detalls aquest dimecres sobre la primera oferta que, entre d'altres, preveu una prima per acció del 30% i garanteix, com dèiem, la seu de Sant Cugat del Banc Sabadell. Moment ara dels esports. I és que el júnior femení cau derrotat contra el Club de Campo i s'allunya de la primera plaça. Ens omplia la informació Albert Soler.
Derrota dura del primer equip femení del júnior, la primera de la temporada, en la jornada intersetmanal de la Lliga d'aquest 1 de maig. Les santcugatenques rebien el primer classificat, el Club de Campo, amb l'opció de situar-se líders en cas de victòria i, tot i començar guanyant, han vist com l'equip madrileny els remuntava un 2-0 per acabar enduent-se els 3 punts per 2-3. L'equip dirigit per Guille Carnicer ha sortit millor i Gigi Oliva ha aprofitat un penal stroke per fer el primer gol. Ja en el segon període, Laura Bosch ha ampliat l'avantatge després d'un penal córner, però el Club de Campo ha contestat ràpidament retallant distàncies. Ja a l'últim quart, les madrilenyes han fet un pas endavant i han aconseguit la remuntada per pràcticament sentenciar el primer lloc de la classificació. El tècnic, en declaracions a Cugat Mèdia, admetia estar frustrat per la derrota.
Molt frustrat, és molt dur posar-se per davant 2-0, crec que hem entrat molt bé al partit, crec que hem fet un partit molt complet en bola, s'ha de fer molt bé per guanyar el Club de Campo, hem de fer-ho molt bé, i crec que en bola ho hem fet molt bé quasi 3 quarts, l'últim no, i és veritat que elles en sortida també ens han fet més mal del que ens venien fent els últims partits, una llàstima perquè estàvem bé, no estava passant res, i lo just era l'empat, que tampoc ens acabava de servir per guanyar la Lliga, però és veritat que perdre aquest partit fa ràbia. Seguir millorant i arribar el millor possible a la Final Four, que esperem tornar-nos a trobar.
Amb la desfeta, el júnior cau a la tercera posició, superat pel Polo, en principi el rival de les santcugatenques a les semifinals pel títol. En el cas del masculí, el conjunt d'Oriol Torres ha perdut per 6-5 al camp del Club Egara i cau a la cinquena posició, fora dels llocs de la Final Four. Partit molt igualat, ple d'alternatives contra el tercer classificat, el conjunt agarenc, que ha sabut aprofitar les seves opcions en l'últim quart per capgirar el 4-5 que tenien a favor els santcugatencs. És la segona derrota consecutiva del júnior i el tercer partit que encadena sense guanyar. A falta de 3 jornades perquè acabi la Lliga regular, els blau i negres tenen la quarta plaça, que ocupa el tennis, a un punt, mentre que l'Egara s'allunya a 3.
Gràcies, Albert. I primer cap de setmana de maig també, on destaquem el partit de diumenge a la 1 del migdia a la Guinardera entre el primer equip femení del rugbi Sant Cugat i el Cocos, dels quarts de final pel títol de la Lliga Iberdrola. Les d'Albert Casorran lluitaran per accedir per primera vegada a les semifinals d'aquesta competició i poden consultar tota l'agenda esportiva del cap de setmana que ens espera a Cugat Mèdia a www.cugat.cat. I nosaltres deixem aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 2 de maig de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet, www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Infopodcast. Les entitats santcugatenques.
Nom de l'entitat.
Oncolliga.
Any de naixement.
2009.
On es poden trobar?
Xalet Negre, dimarts, de 5 a 8.
Avui parlem amb...
Maria Cinta Borrell.
I us saluda Marc Castro, i avui parlem de com sentíem de la delegació local de l'entitat Oncolliga. I és que Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que ofereix atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars durant tot el procés de la malaltia, amb l'objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida. Alhora també organitza activitats de sensibilització, divulgació i prevenció. Va ser constituïda el desembre de 2003 a Terrassa i du a terme la seva activitat a les comarques de Barcelona, també aquí a Sant Cugat, des de l'any 2009.
Això s'ha anat ampliant amb els anys. Cada vegada més aquesta ajuda, o sigui, cada vegada més Oncolliga té més professionals psicooncòlegs, i a part una tasca molt important és que els operats de la laringe és l'única entitat que té professionals que ajuden a tornar a poder parlar dintre de lo que pot parlar o pot intentar parlar una persona en sense les cordes vocals.
I és que l'acompanyament emocional en un procés de càncer és absolutament necessària per continuar caminant amb força i és part d'aquesta lluita.
Tots tenim por. Diuen que gràcies a la por anem visquent, no? Però el càncer és algo més en el que hem d'acostumar-nos a viure. Entitats com Oncolliga t'ajuda a entendre què és aquesta malaltia i que pots fins i tot lluitar contra ella. Vull dir, perquè diuen que el nostre cervell té tantes armes aquí dintre, doncs una mica t'ajuden a fer servir tot aquest armament que tenim per aquí dintre el cervell.
Tot i que durant molts anys parlar de càncer ha estat un tabú, des d'Oncolliga consideren que s'han superat moltes barreres al respecte. En aquest sentit, la mateixa entitat té un programa d'escoles i instituts per informar sobre la malaltia a estudiants entre 14 i 16 anys amb l'objectiu de trencar amb l'estigma emocional.
Oncolliga va crear uns cursos que va dedicat als col·les, als xavals de 14 a 16 anys que se'n diuen Comana Salut, i se'ls hi ensenya això, el que és un càncer, i afrontar-lo. I cada vegada hi ha més escoles. L'intenten col·locar en el curs escolar. Jo hi he estat, per exemple, a l'Avenç de Sant Cugat, l'any passat, amb una conferència que va fer el que va crear aquest trimestre. I et diré que és fantàstic, perquè la pregunta que ell va fer als alumnes, que hi havia com 90... qui sabia què era el càncer i si coneixien algú, els 90 alumnes van aixecar el braç.
I recuperar la figura de la psicooncòloga és l'objectiu de futur que es marca Oncolliga aquí a Sant Cugat. Aquesta especialitat, que donava resposta a les necessitats de malalts de càncer i les seves famílies, es va perdre a la delegació local. D'aquí l'entitat fa 4 anys amb l'arribada de la pandèmia de la Covid-19 i l'associació està en procés ara de recaptar fons per tornar a disposar d'aquest professional. Recordem que l'entitat ofereix el seu servei al Xalet Negre els dimarts de 5 de la tarda a 8 del vespre. Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
The
música a Ràdio Sant Cugat. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
Un, dos, tres. Respira.
Portes tot el dia igual, com un boxejador a punt de perdre el control, com una nòria girant. Les hores s'escapen, el cor se t'exalta, et sents molt perdut. En blanc has trobat aquest fum, potser ja ha arribat l'hora. Estripes les teves idees, et creus la pols, busques noves maneres i vols tornar a començar. El primer que fas, respira. No saps cap a on remar, mires al teu voltant i el que et rodeja no t'ajuda. Camines sense saber on vas, seguint
vas endavant i cada entrebanc aixeca't i torna a caminar. No desesperis si no arribes. Res no és fàcil, sobretot quan és complicat. Busques de veritat aquella sensació que t'invaeix cada cop que pares un moment i de nou senzillament respires. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
It was a filthy block of flats. Trash was on the floor. A snake was in my nose. Hinges off the door. And span. Fixed me up a drink, turned down all the lamps. And the rain.